més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Benvinguts a aquest Hotel Suís d'avui dijous 16 de setembre. Mantenim el format podcast durant la setmana a poc més de 72 hores. En el moment, insistim sempre, en el qual estem enregistrant el programa. Per aquest partit, partidàs de diumenge a les 5 de la tarda entre el Centre d'Esport Sabadell i el Futbol Club Barcelona. Bé, quan anomenem a tots dos equips, a gairebé tothom se li ve al cap la final de Marbella del Playoff Express o també, per exemple, aquell partit que mai es va arribar a jugar just quan va esclatar la pandèmia. Avui recordarem aquests dos precedents. Hola, Sergi Parc, com estàs?
Hola, Pau, com estem?
Però abans toca, ni que sigui, actualitzar com està el panorama del Centre d'Esport Sabadell. Insistim, a 3 dies d'un autèntic partidàs a la nova Creu Alta, quarta jornada de la primera ref contra el Futbol Club Barcelona. Bé, avui l'equip d'Antonio Hidalgo, de fet, s'ha entrenat en el terreny de joc d'aquest diumenge.
Sí, s'ha entrenat a la nova Creu Alta i potser una de les, no diria novetats, perquè ahir ja comentàveu que Joseba Muguruza ja s'estava exercitant amb la resta del grup, però sí que hem pogut veure alguna imatge del carriler dret A treballant amb la resta de l'equip. Per tant, s'intueix, com ja apuntàveu ahir, com ja avançàveu ahir aquí en aquesta versió podcast de l'Hotel Suís, que Muguruza el podríem veure debutar aquest mateix diumenge contra el Barça B. Fa aproximadament un mes que es va lesionar Muguruza. Va ser l'últim partit que va jugar, va ser al camp del Costa Brava, Palamós, des de llavors, un 18 d'agost.
Sí, però allà ja va jugar uns minutets, sí, eh? Allà no girava del tot rodó.
No, és veritat que ja no estava del tot fi, crec que va jugar una mitjoreta, des de llavors que ja no l'hem pogut veure, el que semblava que podien ser unes molèsties que el podien deixar fora de combat uns dies. Finalment s'ha allargat un mes, però per fi sembla que podrem veure ja el jugador basc en acció.
Doncs un bon reforç per Antonio Hidalgo, perquè, com explicàvem també ahir, a la posició de carriler dretà ha jugat tots els minuts, de moment, d'aquesta temporada, Alfred Planas. És un dels 5 jugadors del Centre d'Esport Sabadell que, de moment, ha jugat els 270 minuts i ho ha hagut de fer amb bona nota, això sí, però fora de la seva posició habitual, Alfred Planas, l'ex del Marbella. Avui, també, dijous, ha tocat conèixer la designació arbitral del partit.
Sí, no sabem si serà bo, si serà dolent pel Centre d'Esports.
No sabem, avui no podem dir si ens agrada o no ens agrada. No,
ni tan sols la gent del Barça ho podrà dir. Andrés Fuentes Molina, valencià, de 31 anys, i és que no té cap precedent ni amb el Sabadell ni amb el filial blaugrana. Per tant, una incògnita, i veurem, bé, si és un àrbitre casolà, en aquest cas ens interessaria, o tot el contrari. Una única temporada a segona B abans d'aquesta temporada a la primera ref, per tant, no té aquella experiència que tenia l'àrbitre de la setmana passada, el Manxec Collado López, que dèiem que aquesta era la seva 11a temporada a la categoria de bronze. En el cas de Fuentes Molina, com diem, és tot just la seva segona campanya en aquesta categoria de bronze.
Sí, és que a més sorprèn, perquè té 31 anys i la temporada passada va ser la primera a la categoria de bronze i només va jugar 9 partits. Va arbitrar 9 partits. La temporada va ser més reduïda i per aquest motiu també va tenir l'honor de xiular només 9 partits. Enguany, només un. Per tant, 10 partits porta tot just Fuentes Molina a la categoria de bronze.
I li donen aquest tros de partits, sí, sí. O sigui que veurem com li va.
Veurem per on surt, i ja sabeu que dilluns li tocarà al Joan Fàbregas fer la valoració de com ha estat l'actuació de Fuentes Molina. Avui, però... per cert, que no se'ns oblidi. També una novetat de cara al diumenge, que el Centre d'Esport Sabadell ara fa uns minuts, de fet, quan estem gravant això, ha anunciat que hi haurà un acte abans del partit.
Sí, s'inaugurarà oficialment aquesta Grada Lino, ubicada, recordem, al Gol Sud. Així s'ha esmentat aquesta zona de la nova Creu Alta en honor al mític jugador del Centre d'Esports. I a més, Pau, en una setmana on l'afició arlequinada, els socis han estat protagonistes, recordem que el Sabadell ha assolit el rècord de socis des de que es tenen registres a principis dels anys 90, uns 4.400 aproximadament. Amb aquesta grada Lino que recordem, a més, que possiblement ha estat el projecte o la parcel·la estrella d'aquesta present campanya de socis, perquè recordem que els abonats tot just paguen 95 euros, és el preu estàndard per aquest sector de la graderia, així que aquest diumenge també viurem aquesta part de festa, no sé si commemorant també aquesta tornada de la gent, a tot aquest grapat de socis que s'han afegit a la festa, però en definitiva, doncs, per inaugurar la grada Lino, crec que és una molt bona ocasió per aquest Sabadell-Barça B.
Per cert, que ens deien que ahir a la tarda hi havia cues a l'estadi de la nova Creu Alta. Recordem que els socis poden adquirir entrades a un preu especial també i en una prevenda abans que surtin al públic en general. És a dir, si un soci vol venir acompanyat d'un amic o de qui sigui, doncs pot treure entrades a bon preu, a millor preu que no al preu general. Podríem dir.
Tinc ganes de veure l'entrada que pot presentar el temple. Jo també. Contra la Balona van ser, crec que, 2.300, 2.400, t'ho estic dient de memòria, però...
Diria que no va arribar a 2.500,
no,
per ben poc.
Crec que estàvem parlant d'aquestes xifres.
També és veritat que el topall era inferior. Sí. S'havia de fer a través d'un formulari, era més feixuc el procés.
Era més complicat, també recordem això, que amb aquest augment del percentatge de l'aforament dels estadis aquí a Catalunya, del 30 al 40%, ara ja tots els socis entraran de forma sobrada al temple si se superés aquest llindar. Així que, bé, veurem quina entrada presenta, però, no sé, uns 4.000 espectadors així, la veritat és que faria goig,
Jo apostaria per aquesta entrada, per uns 4.000.
Tant de bo, tant de bo.
Si tot va bé, perquè al final, aquí l'únic hàndicap d'aquest cap de setmana és que el partit l'ofereixen per Esport 3.
Sí, perquè l'horari al final és bo, no, a diferència dels que vindran després al temple, diumenge a les 5 de la tarda és un gran horari.
Però aquí al final també s'ajunten les ganes de tornar a viure el futbol des del camp, perquè tot just és el segon partit oficial del Centre d'Esports Sabadell, que es pot veure in situ des de la nova Creu Alta. Del primer equip, sempre fem aquesta puntualització, que abans va venir un partit del juvenil A. Avui, però, hem volgut fer un exercici també de recordar els últims Sabadell-Barça B. L'últim precedent està molt, molt recordat, no?
Sense cap mena de
dubte. Massa fresc,
sí,
fins i tot.
Sí, sí, jo crec que l'hem anat esmentant durant tantes ocasions perquè és que va ser tan imborrable, és tan imborrable aquell record. El Sabadell-Barça B, la final del play-off de Marbella, que va significar, doncs, això, el poder pujar a segona divisió. Preguntat al capità Aleix Coc, precisament un dels protagonistes d'aquella gloriosa tarda, un dels autors dels gols del Sabadell, doncs home, sí, reconeixem que sí, que és un record molt bonic, però al final estem parlant d'un partit, el de diumenge, que serà molt diferent perquè les plantilles són molt diferents.
El partit de la final de play-off queda en el record, no? És un record bonic, però bueno, és una temporada diferent i serà un partit totalment diferent, no? I sobretot ells que tenen bastants jugadors nous després d'aquell equip de fa un parell de temporades i bueno, tenim tota la setmana, doncs, per preparar aquest partit. Amb tota la il·lusió, totes les ganes i bueno, que vingui el màxim de gent possible dintre de les possibilitats que hi ha, no? A la nova Creu Alta i que ens ajudin, que els necessitem també.
Ara estava pensant, no fa ni 14 mesos del partit.
No, però han passat tantes coses entre mig que sembla que faci més,
13 mesos i mig i... Bé, sí, el que dèiem, plantilles completament diferents. El Sabadell d'aquell partit, Aleix Coc, Néstor Querol, Boniquet, Aaron Rey i Òscar Rubio.
Sí.
I del Barça B ara hauríem d'agafar la plantilla, sí. Però diria que Iñaki Peña, el porter, i algun jovenet més que rondava per allà.
Hauríem de mirar bé, però deuen quedar molt poquets també de fa un any i poc. Així que sí, al final... Més que res pels noms dels clubs tenim aquest record i aquesta referència, però al final, com deia Aleix Coc, equips diferents, circumstàncies totalment diferents i escenari diferent, que per fi es podrà jugar el partit a la nova Creu Alta, aquest Sabadell-Barça B.
Sí, i aquí m'ho has servit en safata perquè l'anterior precedent havia d'haver tingut lloc, ara fa tot just un any i mig. Aquest Sabadell, i a més a la nova Creu Alta, l'últim Sabadell-Barça B a la nova Creu Alta, hauria d'haver tingut lloc a mitjans del març del 2020, però tots sabem com va anar la història. Juguem contra l'Espanyol B, perdem contra l'Espanyol B a la ciutat esportiva Dani Jarque i el pròxim partit contra el Barça B a la nova Creu Alta ja no s'acaba jugant mai. Avui hem volgut fer un exercici d'hemeroteca. Escolta com va començar l'Adrián Arroyo,
aviam.
L'Hotel Suís del 10 de març del 2020.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda. Segur que us feu la mateixa pregunta que tothom a hores d'ara. Podreu anar o no a la nova Creu Alta diumenge a les 7 per veure aquest partidàs contra el Barcelona B? La veritat és que fa pinta que jugarà a porta tancada.
A porta tancada, s'havia de jugar el dia 10. No ens volem enfotre de ningú, simplement perquè van ser uns dies i unes hores d'incertesa màxima i de precipitació dels esdeveniments, sí. Un dia darrere l'altre.
Sí, jo recordo que primer es va decretar això, que es jugués a porta tancada, aleshores el Sabadell el que demanava és que s'ajornés el partit precisament perquè el públic no se'l pogués perdre i pogués assistir al camp, però després ja va venir el que va venir.
Mira, de fet, escoltem primer també què va dir en aquell programa Bruno Batlle, el director general del Sabadell.
Des de fa, diguéssim, un parell d'hores han començat a sortir notícies, doncs gairebé donem per descomptat que malauradament el partit haurà de ser a porta tancada i no podrem tenir els nostres socis i aficionats a les grades. O sigui, donem bastant per fet, la veritat.
Doncs el 10 de març es donava, això era, diria que dimarts d'aquella setmana, es donava per fet que el Sabadell-Barça B es jugaria a porta tancada. Dimecres, l'endemà, dia 11 de març del 2020, passa això.
La segona divisió B se suspendrà durant 15 dies. És la notícia que acabem de conèixer fa res. Fa uns minutets, la Federació Espanyola proposa l'ajornament de les dues pròximes jornades de totes aquelles categories no professionals que depenen de l'ens federatiu, és a dir, incloent-hi la segona B, i en concret també el partit que el Sabadell, ara ho hem de dir així ja, havia de jugar diumenge a les 7 de la tarda a la nova Creu Alta contra el Barcelona B.
Diumenge a les 7, i no diumenge a les 5. S'havia de jugar aquell Sabadell-Barça B, ho deia l'Adriana Arroyo, és que l'endemà se suspenia durant dues setmanes la competició. Després s'acabarien cancel·lant la resta de jornades de la fase regular. En aquell programa també hi era Bruno Batlle.
Dins del que és la mala notícia de tota aquesta situació, perquè en realitat el que voldríem és estar parlant de futbol i del partidàs que teníem diumenge, doncs creiem que s'ha adoptat la millor solució possible tenint en compte tots els condicionants.
Jo recordo aquell dia, Pau, preparant el programa a l'Hotel Suís, sobretot la Dinar Rollo amb totes les peces, a pocs minuts de començar el programa, no sé si els va agafar i els va tirar...
en l'aire, no?
Doncs ara ja, suspès a la competició, tot el que hem preparat no serveix per res. És que, com dius, tot va anar tan de pressa i tot va ser tan canviant que bé, va provocar tot això i al final el director general Bruno Batlle dient que era la millor solució possible, se suposava que anava a ser una cosa temporal i al final va ser ja permanent.
Al final, aquí ens faltaria el tall del moment en el qual es va fer la suspensió o la cancel·lació del Sabadell-Barça B, doncs, com dèiem, oficial, però nosaltres fins i tot estàvem fent el programa a través d'Instagram i costa més rescatar tot això, la veritat.
Ara estem en unes circumstàncies, bé, no tan fotudes, però...
Ara, déu-n'hi-do, un any i mig després...
No, jo no em refereixo per la pandèmia, ja em refereixo amb,
sí.
Amb la ràdio...
També, no, però almenys està sonant això, que, sí. ja és bona notícia. Diumenge, això sí, ho insistim en aquest argument, no hi ha restriccions d'aforament, a no ser que ara mateix 500 socis del Sabadell nous socis decideixin treure's el carnet. No ha de passar això, a priori, però la bona notícia és que podria presentar un bon aspecte a l'estadi de la nova Creu Alta. No ens deixem res, no?
Crec que no, Pau.
T'escolto en una estona?
Vinga, ja veuràs, t'agradarà.
Vinga, doncs abans, atenció al que ens ha preparat el Sergi Parc després, abans, però toca fer l'anàlisi d'aquest Barça B, com cada dijous a partir d'ara, amb l'Agustí Bernat. In the sky and fire in the air, desire burns between them. La setmana passada, el dijous passat, l'Adriana Arroyo va estrenar aquesta secció amb l'Agustí Bernat. Què tal, Agustí, com estàs?
Què tal, Pau, com estem? Amb ganes de partit.
Amb ganes de partit, amb les partides, aquest diumenge.
Sí, és dels clàssics pràcticament amb el Sabadell i, clar, si l'últim va acabar com va acabar amb aquella felicitat de l'ascens, per què no rememorar-ho amb una victòria?
La setmana passada ho explicàvem, si algú va anar una mica despistat, tu vindràs aquí cada dijous a portar-nos l'anàlisi del rival del Centre d'Esport Sabadell de cada setmana. Avui, com deies, toca un clàssic com és el Barça B, que tampoc descobrirem molt, no? Al final sí que és cert que aquesta temporada tenim equips andalusos més desconeguts, la Balona, el San Fernando, l'Inense, etc. Però, clar, estem parlant d'un dels equips que al final està més a prop de Sabadell i al qual ens hem enfrontat moltíssimes vegades.
Sí, l'actualitat és molt més senzilla de seguir. Al cap i a la fi és un equip que televisen pràcticament cada setmana per televisió i això facilita molt més el conèixer el rival, però bueno, sempre hi ha anècdotes. En aquest cas, no són clàssics com eren José Juan i Juli Cerdà, però...
No pas.
Són una mica més joves, però també és un clàssic en quant al rival del Sabadell.
Després, de fet, parlarem dels veterans, amb totes les cometes del món d'aquest Barça B. Però el primer punt que m'has volgut destacar, Agustí, és que estem parlant d'una de les plantilles, si no la plantilla més cara de la categoria, ja no només de... seguint l'exemple de Transfer Market, del valor de mercat d'aquest Barça B, sinó també dels euros que han arribat a invertir en aquesta plantilla, perquè al final no ens enganyem, és un filial enganyós, valgui la redundància. Hi ha jugadors que sí, que s'han format a la Masia, però hi ha d'altres pels quals el club ha pagat i en alguns casos una quantitat de diners inassumible per la resta de clubs.
Sí, al final l'aposta econòmica que pot fer el Barça, o en aquest cas el Barça B, és molt més alta, això dèiem a Transfermarkt. El valor de mercat situa l'equip en uns 18,3 milions d'euros, molt igualat amb el Madrid-Castilla, no es compta sobretot molts jugadors juvenils, per exemple Gavi o Àlex Valde no estan, i els jugadors amb més valor de mercat en aquest cas són Kai Ruiz, que acaba d'arribar del Paris Saint-Germain, que ja havia estat al Barça, i Iñaki Peña, tots dos amb un valor de 3 milions d'euros, i això posa molt en valor el import econòmic que paga cada any el Barça per jugadors. L'últim d'ells, per exemple, va ser Abde, que va arribar, si no el penúltim, l'últim dia de mercat provinent de l'Hèrcules, i va costar 2 milions d'euros. Però és que Abde és el desè jugador més car pel qual el Barça ha pagat en algun moment per incorporar el seu filial.
És a dir, en el rànquing històric d'incorporacions del Barça, 2 milions del Barça B, en aquest cas, 2 milions d'euros seria el desè traspàs més car.
Sí, efectivament, hi ha hagut algun traspàs potser més car, per exemple, Yusuf Demir, que no ha arribat ni a debutar amb el Barça B, si arribés a jugar amb pel Barça es parla d'una fitxa i un pagament de 10 milions d'euros, però després, per exemple, amb Abde, que ha costat 2 milions, hi ha un davanter que fins fa res parlava que si jugaria amb el filial al primer equip i ha acabat cedit a l'Spezia d'Itàlia, que és Rei Manai, que va costar també 2 milions d'euros. O sigui, estem veient que, a més, en els últims anys la incorporació i la despesa econòmica ha sigut important.
Un jugador, en aquest cas, l'albanès, que va arribar de l'Albacete en un mercat d'hivern provinent de segona divisió. Per tant, jugadors que fins i tot han descendit una categoria, un graó, per jugar al Barça B. I això ha fet trobar-nos cas com Abde, l'últim en arribar. I de Yusuf Demir, per exemple, encara hem tingut sort que ha fet una bona pretemporada i ha acabat en dinàmica de primer equip. Si no, també podria jugar contra el Barça B. Ai, sí. Perdó, contra el Sabadell, evidentment, aquest diumenge.
Sí, sortosament és un d'aquests jugadors que s'ha evitat. Veurem també què passa amb alguns juvenils, però, clar, parlant el que deies de jugadors que rebaixen una categoria, Ludovic Reis, un migcampista que va estar al Barça fa poc.
Holandès, en aquest cas, sí.
Sí, va costar 3.250.000 euros, venia del Groningen, de l'Eredivisie holandès, o sigui, d'una primera divisió, i va reduir la seva categoria, va estar al Barça, l'any passat va estar cedit a Àustria, i ara ha marxat lliure a l'Hamburg, que està a la Bundesliga 2, a la segona divisió del futbol alemany, però que va fer aquesta passa enrere per intentar fer una passa endavant, tot i que el que va ser el Barça no es va acabar sentant.
Si et pregunto, per exemple, pels més cars... Tens aquí controlat també el rànquing?
Sí, els tres més cars, de fet, un d'ells encara està al Barça, que és Moussa Wagué, que va costar 5 milions d'euros a l'estiu del 2018, que venia de fer un bon Mundial amb Senegal, fitxat del cas Eupen belga, i després d'algunes sessions ara segueix al Barça, però està sense fitxa després d'una lesió al genoll. El segon, probablement sigui un dels més mítics, Alen Halilovic, que va costar 5 milions d'euros quan va venir del Dinamo de Zagreb. I, clar, era un d'aquests jugadors que era el futur Messi o el futur del futbol i ha acabat estancant-se una mica després de passar pel Milà, pel Heremen, per equips importants i ara està al Reading de la Championship anglesa. Però és que si et dic que m'intentis endevinar el primer d'aquesta llista, costarà bastant perquè, a més, va ser una d'aquestes operacions de puzzle econòmic que fa el Barça.
Brasiler, pot ser?
Sí, efectivament.
Aquí, això és fàcil. Actualment jugador del Barça?
Sí, al filial.
El filial? Estem parlant de Matheus Pereira?
Efectivament. Va ser un intercanvi. Jugava a la Juventus. És un jugador que ja ha debutat amb la Juventus a la Sèrie A, que també va jugar a la Liga francesa i que va costar 7,8 milions d'euros. Sí que és veritat que va ser un intercanvi d'aquests amb Alejandro Marqués, que ara està al Mirandés, per quadrar comptes, però clar, és el fitxatge més car de la història del Barça B, diguem, i estarà davant del Sabadell. Estem parlant d'un futbolista que va costar 7,8 milions d'euros. No m'atreveixo a dir-ho exactament, però potser amb tots els traspassos que hagi pogut pagar el Sabadell al llarg de la seva història,
no
es pot assolir aquesta xifra que el Barça ha gastat en un jugador pel filial.
Jo clar, aquí no sé, els anys 60-70, que sí que és cert que fins i tot aquí les quantitats, sabem que la inflació del futbol ha crescut molt en els últims anys i per tant les quantitats que es pagaven en el seu dia eren molt inferiors a les que es paguen ara. Jo no recordo que el Sabadell en els últims anys, tiro de memòria, hagi pagat traspàs ja pràcticament per ningú.
Sí, pràcticament aquest estiu hi ha hagut traspassos a cost zero, que al final és una operació molt habitual. El Barça bé pot fer aquestes operacions i estem parlant això de que Matheus Pereira estarà davant el Sabadell aquest cap de setmana. Un Matheus Pereira, ho deies abans, dels veterans. És el segon jugador més veterà de la categoria i té només 23 anys.
Doncs mira, parlem d'aquesta veterania. Evidentment és un filial i per tant, com gairebé tot filial, doncs la mitjana d'edat és de les més baixes de tota la categoria, però a més és dels equips joves de veritat, no?
Sí, una mitjana d'edat de 20,8 anys. El segon més veterà és Matheus Pereira, que té 23 anys, i el més veterà és Ángel Rodado, que acaba d'arribar ara, té 24 anys. Són els dos únics futbolistes majors de 23 anys, o sigui que aquests no tenen problemes amb el que fa les fitxes sènior. Però és que, a més, el Matheus Pereira, el seu jugador més car de la història, és el segon més veterà. Sí que és cert que hi ha alguns jugadors sense fitxa, com el cas d'Hiroki Abe, de Sergi Rosanes, fins i tot el cas d'Àlex Collado, que està en una mena de situació que no se sap com acabarà.
El podríem considerar més del primer equip, el jugador sabadellenc.
Sí, i al final, és el que dius, hi ha molta joventut, aquests 20,8 anys, hi ha molt reforç del juvenil. En hores d'ara ja han debutat 4 jugadors del juvenil, amb fitxa juvenil, que són Àlex Balde, Arnau Casas, Arnau Solà i Gavi. Però a més hi ha 6 jugadors que just venen d'acabar etapa juvenil i que ja han debutat amb el filial, que són Nico González, Jordi Escobar, que ve de l'Almeria, Mussen Diaye, Zacarías Gailán, Kai Ruiz i Peque, Gerard Fernández, que és un futbolista que és qui va marcar o qui va fer aquell fora de joc a la final de Marbella, que al final acaba anul·lant el gol de Kieme.
I gràcies a Peque per aquesta acció. Mira, de fet, ahir amb l'Adriana Arroyo comentàvem que fins a 6 juvenils del Barça s'estaven exercitant sota les ordres de Sergi Barjuan per preparar aquest partit a la nova Creu Alta. Eren Fermín, Diego Almeida, Damián, Àlex Valle, Josep Sardà i Pol Muñoz. Avui el Barça B ha fet un tuit també, seguim preparant el següent repte, Sabadell-Barça B, però no ha informat de quins jugadors del juvenil, en aquest cas, s'han exercitat amb el segon equip, en aquest cas, del conjunt blaugrana. Però al final, ho deies ara, i hem vist l'exemple en els últims dies, com tota pedrera, habitualment, en èpoques més que en d'altres, acaben debutant amb el primer equip. Enguany hi ha un bon exemple, hi ha una bona xifra de jugadors que ja han debutat amb el primer equip blaugrana, no?
Sí, de fet, la pretemporada entre els Jocs Olímpics, l'Eurocopa, la Copa Amèrica va permetre fins i tot que hi hagués més jugadors joves que comptessin per Ronald Koeman. Són 14 els jugadors d'aquest Barça B que ja han debutat amb el primer equip. Hi ha la diferència entre, òbviament, partit no oficial i partit oficial, jugadors com Iñaki Peña, Arnau Comas, Santi Ramos Mingo, Guillem Jaime, Alejandro Orellano mateix, ja han arribat a debutar amb el primer equip, però ho han fet en pretemporada, i després ja els tres, diguem, que ja ho han fet aquesta temporada amb el primer equip, que a més ho han fet de forma oficial, l'últim d'ells, aquest dimarts passat a la Champions League, que són Àlex Balde, que va debutar aquest dimarts al lateral esquerrà, Nico González, el migcampista, el pivot, que ja ha disputat 2 partits de Lliga, i Gavi, que amb 17 anys ha jugat un partit de Lliga i un de Champions. Són aquests jugadors que ja estan tenint l'oportunitat i que probablement acabin sumant-se més jugadors veient les baixes del primer equip, la necessitat que té Ronald Koeman de pujar gent del filial i que l'any passat mateix gent com Ronald Araujo o Òscar Mingueza van fer un lloc a la fitxa del primer equip.
Em posaves perquè el guió que alguns han arribat a primers equips, però no amb el Barça?
Sí.
D'aquests 14 jugadors?
En el cas de Jordi Escobar, sobretot, que sí que hi ha arribat a un altre primer equip, però era més referint-se a, bueno, és veritat, Matheus Pereira, allà al Brasil, o per exemple...
O Guillem Jaime, també, que va jugar amb el
Castellón. Sí, o sigui, hi ha uns quants que ja han arribat, Ángel Rodado, que ara ha arribat de l'Ibiza, que ja ha debutat al futbol professional, o sigui que al final tenen gent que ja té una mica d'experiència, no té, per exemple, la que pugui tenir el Sabadell, però ja està fent-se aquesta feina de relleu generacional, és important. Mires, sí, per exemple, l'equip que va jugar a Marbella davant el Barça B, i no en queden tants com podria passar en altres temporades de filials.
Al final no són jugadors, per fer-nos a la idea, que acabin de sortir de divisió d'honor i estiguin jugant el seu tercer partit a primera ref. Al final hi ha jugadors que han tingut experiència. Dels que em deies abans, em volies destacar dos noms, no?, que són el futur del Barça.
Sí, al final hi ha dos noms que són, de fet, qui més estan destacant últimament. Són dos dels que han debutat en partit oficial i són les figures de Gavi i de Nico. Pablo Paez Gavi, que té 17 anys, o sigui que encara és juvenil de segon any i que acostuma a jugar d'interior, de mitja punta, una situació, per exemple, ara amb la lesió de Pedri, que li pot obrir fins i tot més protagonisme, i va arribar a la temporada 15-16 provinent del Betis al Barça. És un jugador molt jove, que ha sigut internacional en categories inferiors, que compta amb la confiança de Koeman i que, de fet, ja ha debutat al Barça amb només 17 anys, quan l'any passat, de fet, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper es va enfrontar al juvenil Divisió d'Honor del Sabadell, que va caure per 0-2 al Barça en aquell partit, i Gavi estava a la banqueta i va jugar la segona meitat.
L'equip de Miqui Lladó, que va fer una temporada històrica l'any passat, i en aquell partit hi era Gavi, que ha passat en pocs mesos de jugar aquests enfrontaments a tot un Camp Nou, partit de Champions contra el Bayern, i veurem. Ara en parlarem també d'això, perquè, clar, amb la lesió de Pedri, com comentaves ara, Agustí, doncs és probable que no el veiem, o si el veiem, que passi com la setmana passada, amb una limitació de minuts per part del Barça. L'altre nom, el de Nico González.
Sí, Nico González, que el nom potser sona bastant normal, però clar, quan dius que és el fill de Fran González, d'aquell mític migcampista del Deportivo de la Coruña, tothom ja li ve al cap quin jugador era, i estem parlant que també és una de les grans perles de la Pedrera, pot jugar més de pivot, en una posició més endarrerida, a diferència de Gavi, i ell porta des dels 11 anys al Barça, amb el seu pare. Quan van a treballar al Manchester City es va parlar que podrien anar allà, amb Pep Guardiola, amb tota l'estructura esportiva, però ell sempre ha apostat per quedar-se al Barça. És on s'ha quedat. L'any passat jugava molt amb el filial i feia molt bons partits. Aquest any ha disputat 2 partits, però tot apunta també que començarà a tenir més i més protagonisme amb el primer equip del Barça.
El nou Busquets, li diuen.
Sí, al final aquestes comparacions al Barça de trobar el nou que aparegui, i en aquest cas és el nou Busquets. Gavi podria ser el nou Iniesta, el nou Xavi, però...
Per posició és el que diuen, però clar, les comparacions són odioses, amb un dels millors mig del camp de tota la història.
Sí, més, qui sap, tal com els anirà la carrera aquests dos, si d'aquí uns anys podem dir, bé, vam veure el Sabadell jugant contra Messi, ara ja fa molts anys, es va veure el Sabadell jugant contra Gavi o contra Nico.
Si haguessis de fer una porra, ara et posaré en un compromís, eh? Si haguessis de fer una porra de cara a aquest diumenge dels jugadors del Barça que no, del Barça B, en aquest cas, que no hi seran a la nova Creu Alta perquè l'endemà juga el primer equip i hi ha moltes baixes a l'equip de Koeman, em podries fer una petita llista? Et podries atrevir?
En principi, veient sobretot això, les lesions de Jordi Alba i de Pedri, crec que Gavi i que Àlex Valde haurien d'estar amb el primer equip. També serà això, que poden tenir limitació de minuts o que poden anar, perquè recordem que el Barça juga davant el Granada a les 9 del vespre al dilluns, i per tant pot haver-hi algun moviment així, però jo em quedaria segur amb aquests dos, Nico en principi també, i llavors s'ha de veure si Iñaki Peña o Arnau Tena faran la funció de tercer porter, perquè són dos que estan en dinàmica de primer equip, però que com està Ter Stegen en porteria i Neto de segon porter, no estan tenint continuïtat o protagonisme, però en principi haurien de ser els dos que puguin acompanyar tant a Gavi com a Àlex Valde com a Nico.
Això sí, els porters segurament això no els impedirà el dia abans estar a la nova Creu Alta.
Sí, en principi ells dos han de ser, un dels dos serà el titular, perquè recordem que Lazar Karević, el porter montenegrí, està lesionat i per tant han de jugar els dos o ja compta directament amb un juvenil.
Iñaki Peña, per cert, porter a Marbella, el porter que s'empassa... No, diguéssim que no valia cap traca segurament en aquell partit, però és qui rep els gols de l'Isco, Néstor Querol, i Arnau Tenas, que també ha jugat en aquest inici de temporada, amb una errada en aquest cas en el duel contra l'Algeciras en un córner olímpic que es van passar en aquest cas, sí, el porter també categories inferiors de la selecció espanyola. Fer un pronòstic de quin dels dos juga és difícil.
Sí, és complicat perquè els dos són molt bons. L'altre dia Piqué a Twitch deia que Arnau Tenas era el futur Víctor Valdés, però Iñaki Peña també està fent molt soroll des de les categories inferiors. El que està clar és que jugui qui jugui seran jugadors importants en aquell partit, i si els altres prefereixen estar amb el primer equip i descansar les cames, li podríem fer un favor al Sabadell.
Ens deixem alguna cosa de tot el que hem dit? Alguna...
No, en principi, en principi no. Si juguen Gavi i Nico, clar, dir que els gaudim tampoc és molt positiu, perquè llavors seria patir-los, però quedar-se amb aquests noms, perquè igual d'aquí uns anys ens en recordem de què van jugar davant al Sabadell.
Mira, al final també sempre fem l'anècdota aquí a la redacció, que Ronald Araujo, que és central del primer equip del Barça ja establert, és qui perd la marca de Néstor Querol en el gol de l'ascens, perquè prèviament, minuts enrere, s'havia endut una autèntica tarascada de Fernando Pajarero. Però aquí tenim a l'uruguaià d'establert ja el primer equip. La setmana que ve, el Jesiras.
Sí, un rival de bons records, com a mínim l'estadi. Esperem que no hi hagi molts penals perquè no serà patiment, però un rival de bons records i que aquesta setmana juga a derbi.
Juga derbi aquesta setmana?
Contra la Balompédi Calinense, sí.
Oh, doncs bon partit també que tenen a la línia de la Concepción aquest cap de setmana. Agustí Bernat, gràcies. Ens retrobem d'aquí a 7 dies parlant d'aquest Algeciras.
Ens veiem, que vagi bé.
Anem a la publicitat.
Ràdio Sabadell. Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
De tornada de la publicitat, seguim fent aquest Hotel Suís via podcast d'avui dijous 16 de setembre. Fa una estoneta, de fet ho comentàvem amb el Sergi Parc, que ens havia preparat un reportatge molt especial, una mena de guia, perquè aquest dissabte comença una de les competicions més atractives que ens deixa l'esport de casa nostra, com és la segona B de futbol sala. A més, en una temporada molt especial, perquè Sabadell serà la ciutat més representada. Hi haurà dos habituals, com són l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell, als quals s'afegeix aquesta temporada l'Amics del Pou Insercat, després de proclamar-se campió de tercera divisió i de guanyar també la seva eliminatòria d'ascens. Per tant, una temporada que es presenta apassionant pels tres equips de la ciutat, que, insistim, debuten dissabte en el cas de la Pia i del Club i diumenge en el cas de l'Amics del Pou. Aquest és el reportatge, la guia que ens ha preparat el Sergi Parc.
Amb l'ascens del Futsal Pou Escorial Insercat, enguany passarem de gaudir dos derbis a sis. La festa, doncs, es multiplicarà per tres en una lliga que torna al seu format habitual. Ja ens podem oblidar de subgrups, de fases, de punts arrossegats i d'aquestes històries. Abans de res, repassem com es desenvoluparà la lliga. La segona B tindrà 6 grups i els catalans estaran emmarcats en el tercer juntament amb 4 valencians i un balear. Només els 4 primers, a més de classificar-se per la pròxima edició de la Copa, optaran a pujar. Disputaran una eliminatòria a partit únic entre ells i després hauran de superar dues rondes més a anada i tornada contra conjunts d'altres grups per aconseguir l'ascens. En resum, pujar a segona serà una autèntica travessia. El premi només serà per 3 equips dels aproximadament un centenar que prendran part de la categoria. Dels tres equips sabadellencs, qui ha insistit més en la idea d'ascendir a segona és el Club Natació Sabadell. Tot i això, les expectatives s'han rebaixat una mica amb la marxa a última hora de qui anava a ser el capità aquest curs, Dani Castro. Altres jugadors de renom que han sortit són Chato, Ferran Ruiz, Pipa Ortega, Marc Elias. Baixes que han fet mal, però amb les arribades de Pep Costa Jussà i especialment d'Àlex Llamas, el club esperen tornar a ser competitius amb una plantilla que comptarà també amb els Pepe Font, Josep Maria Martínez, Arnau Amella i una fornada de juvenils que el tècnic Borja Burgos espera que s'acabin assentant al primer equip.
Serà un any per anar creixent, per consolidar també uns fonaments de cara al futur amb aquests jugadors, ja et dic, amb molt joves, només 3 jugadors per sobre els 24 anys, així que serà un any d'aprenentatge, de creixement i amb l'objectiu de competir tots els partits, perquè tot i que siguin jugadors joves o amb aquesta falta d'experiència, el nostre objectiu és seguir guanyant i fer-ho el millor possible, així que intentarem ser competitius cada cap de setmana per anar a poder sumant tots els partits.
Al carrer Garcilaso sempre s'ha estat més prudent, primer assolir la salvació i després veure fins on arriba el sostre de l'Escola Pia. però l'equip de Pedro Donoso sempre acaba responent i l'objectiu acaba estant més amunt que no pas avall. Ara bé, ha estat un estiu, segons el tècnic, força complicat a l'hora de preparar-se per tenir una bona arrencada.
La verdad es que ha sido una pretemporada normal, ¿no? Muy accidentada, ¿no? Con muchas lesiones, semanas tras semanas. Bueno, creo que hemos tenido que adaptarnos mucho a la situación, modificar todo, pero con muchas ganas de que esto empiece y que poco a poco recuperar efectivos para ser un equipo competitivo, ¿no?
A la Pia s'ha mantingut el gruix de la plantilla que tan bé va rendir l'any passat, però recordem que jugadors de pes com Santi Sardà o Pol Viada van penjar les botes. Per la resta, destaca la sortida de Dani Loinaz, però s'ha pogut retenir, malgrat tenir ofertes d'altres clubs, Arnau Graell, Carlos Povedano, Lenny Ramos... I amb un parell de retocs, Donoso tindrà suficient fons d'armari si totes aquestes lesions que escoltàvem no diuen el contrari. Més canvis hi ha hagut als Marinals per afrontar aquesta il·lusionant temporada a la categoria de bronze per un equip, l'Escorial, que fa pocs anys era un més dels centenars que hi ha a les divisions territorials. Mitja plantilla que va assolir l'ascens ha marxat, mentre que els fitxatges inclouen noms com els exarraonistes Ibi Arcusa i Jorge Tendero, Luis García, Marc Sánchez o Rafa Muñoz Palote. Cinto, Josete, Raúl Martín o Carlos Sánchez han renovat el compromís i amb ells, el tècnic Francis Barragán espera complir amb l'únic objectiu fixat, la permanència.
La plantilla creemos eso, que está muy compensada, tenemos de todo, tenemos gol, creo que tenemos gol, creo que tenemos calidad. Ahora solo falta que poquito a poco vayamos acoplando todo eso y buscando las mejores situaciones para que todos den de su granito, pongan su granito de arena y hagamos como nos hemos propuesto, competir todos los partidos y hacer una muy buena temporada y disfrutar este año.
Gaudí i, si pot ser, no acabar entre els tres últims equips, que seran els que acabaran baixant a tercera. El camí comença aquest cap de setmana. El primer a jugar dissabte a les 4 serà el futsal Pia. Ho farà a casa davant l'Ibiza, un rival que l'any passat no va poder passar el tall a la primera fase i va haver de lluitar per salvar-se. Però, com recorda Donoso, els eivissencs estan fets per fites més ambicioses.
El año pasado, durante la temporada, se fue reforzando mucho. Creo que la base sigue, han vuelto a fichar. Lo que les faltaba, pues bueno, entrenan todos los días, incluso semanas, sesiones dobles, un equipo casi profesional, pues espero un equipo bien físicamente, bien trabajado y bueno, y vamos a tener que emplearnos un poquito a fondo, ¿no? Para sacar algo positivo.
Però per test de nivell, el que tindran el debut al Natació Sabadell una estona més tard, dissabte a les 5, ni més ni menys que la pista d'un dels principals candidats, el Sala 5 Martorell. De fet, Borja Burgos no té problemes a reconèixer qui serà el favorit en aquest duel.
Jo crec que Martorell és la candidata a guanyar la Lliga, juntament amb Barceloneta. Són una plantilla supercompleta, molt llarga, amb jugadors amb moltíssim de talent i jo crec que segurament el gran candidat, però bueno, nosaltres no tenim res a perdre, amb l'objectiu de competir bé, de seguir creixent amb aquests jugadors que bueno, són un perfil de jugador molt jove, així que l'objectiu aquest, competir, créixer i anar millorant dia a dia.
I per últim, l'Escorial haurà d'esperar fins diumenge a les 12 del migdia per estrenar-se. Ho farà davant la seva gent al Pavelló del Nord, davant el filial d'Indústries. Ja pensant en el futur pròxim, Parragán espera començar amb bon peu i que els nervis no passin factura.
Al partido del domingo llegamos pues llenos de ilusión como cuando empezamos la pretemporada. A ver, yo creo que físicamente llegamos bien, tácticamente nos queda mucho por trabajar, ten en cuenta que estamos solo al principio, pero creo que podemos competir como nos propusimos al principio, competir todos los partidos, con muchas ganas de sacar los tres puntos porque creemos que es muy importante empezar ganando en casa y sabiendo que detrás tenemos dos partidos superduros con gente que seguramente con equipos que estarán arriba.
El compte enrere s'acaba. L'apassionant segona B de Futbol Sala ja és aquí.
Señor.
Doncs aquesta era la guia que ens feia el Sergi Parc d'aquesta segona B de futbol sala, i per acabar aquest hotel suís hem de fer un parell de punts. En ciclisme, David de la Cruz ha pujat fins a la cinquena posició a la general del Tour de Luxemburg després de ser precisament cinquè a la segona etapa d'ahir amb la pujada final a Eschdorf. El d'Espronceda va entrar a 8 segons del seu company de l'Emirates, el suís Marc Hirschi, que és el nou líder de la cursa. Avui en marxa ja, de fet, la tercera etapa de 189 quilòmetres entre Mondorf i Mamer, amb tres ports de primera categoria i un de categoria especial. I en waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell jugarà la final a 4 de la Copa Catalunya Masculina. L'equip de Quim Colet va tornar a superar ahir a la nit el Rubí per 14-9 en el segon enfrontament disputat a Canllong en qüestió de 24 hores. Ara el rival a les semifinals serà el CNB, el Barcelona, que va eliminar un altre barceloní com és el Sant Andreu. El partit es disputa dissabte a les 7 de la tarda a les instal·lacions del Terrassa. L'altra semifinal, per cert, enfronta el Barceloneta i el Mediterrani. Per tant, l'anfitrió, el Terrassa, no participarà en aquesta Final Four perquè va caure contra el conjunt del barri de Sants. I avui volem tancar aquest hotel suís amb més waterpolo i amb una secció que estrenem aquesta temporada. Una de les baixes que tindrà l'Astralpool aquest curs és la de la sabadellenca Ruth Ariño, que ha marxat a estudiar i a competir als Estats Units a la Loyola Marymount University de Los Angeles. Doncs bé, cada 15 dies la tindrem aquí a l'hotel suís explicant-nos diferents aspectes de la seva vida americana. Avui us deixem amb aquesta presentació, amb aquesta primera secció de la Ruth Ariño. Una abraçada, adeu-siau.
Hola a tothom, sóc la Ruth Ariño Ruiz, amb waterpolista sabadellenca, que ha jugat aquestes dues últimes temporades amb el Club Natació Sabadell. Actualment estic als Estats Units estudiant i jugant a waterpolo. Em va sorgir l'oportunitat d'obtenir una beca per una universitat aquí i la vaig agafar. Crec que és una molt bona oportunitat per créixer com a persona, com a jugadora i, bueno, explorar una altra vida, una altra manera de viure, cultures, idiomes, etc. Així que no vaig dudar ni un moment en quan... No vaig dubtar ni un moment en quan em va sortir l'oportunitat. Em porto aquí a Los Angeles concretament un mes i mig. Hem començat l'escola, la universitat, fa dues setmanes, aquesta seria la tercera, i estem entrenant també amb tot l'equip i res. Aquest és el primer missatge que us deixo. La idea és seguir fent... Bueno, seguim una mica explicant-vos com és la meva vida aquí als Estats Units, a Los Angeles, a la vida de campus, universitària i esportista. I res, espero que disfruteu aquesta secció i que tingueu molt bon dia. Moltes gràcies.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.